Si vostès són habituals seguidors del món de la gastronomia i dels blogs gastronòmics, que n'hi ha, no direm que milers, però com a mínim n'hi ha uns quants, El Mundo en té un, que és el Cuaderno Matosis, que respon a l'autoria de Borja Benito. Bé, cada any, com acostuma també a ser habitual en aquests mitjans, hi ha un palmarès de restaurants, un palmarès de chefs, un palmarès de sommeliers, etc, etc. I enguany, el Cuaderno Matosis de El Mundo publica en la seva llista de referències del 2014 com a finalista o millor sommelier a Bruno Tanino i menció especial a la vocació i entusiasme a la brigada, també Bruno Tanino, un sitgetà que treballa en un hotelet encantador que ha restaurat el que és una casa pairal a Menorca, a Alaior, a Menorca, concretament a la carretera entre Maó i Calan Porter, al quilòmetre número 10, hi ha l'hotel Torralbeny. I allà hi treballa, no sabem si d'alguna forma la casualitat de la vida l'ha portat allà, Bruno Tanino, a qui saludem. Bruno, bon dia i bona hora.
Molt bon dia i bona hora, com esteu?
En Bruno va anar a parar a Menorca. Com, quan, per què?
Doncs és una bona pregunta. Bé, ara farà cosa d'un any, doncs el xef executiu d'aquell restaurant, del restaurant de l'hotel, que és el Paco Morales, és ara mateix potser un dels xefs més punteros del panorama estatal, doncs es va posar en contacte amb mi per oferir-me ser part de l'engranatge. I bé, vaig acceptar i francament m'agrada molt el projecte, que és un projecte molt nou, tot just ara aquesta temporada serà la tercera, i em vaig engrescar. D'altra banda, tampoc no era cap drama venir-me a viure a Menorca, perquè és una illa preciosa, com tots sabeu, i bueno, doncs aquí estic molt, molt feliç, molt content.
Això ha estat una casualitat de la vida, una causalitat, un què?
Doncs també és molt bona pregunta. La qüestió és que... seré sincer i una mica dur, però potser suposo que també és el que espereu. Jo fa molts anys que sóc bastant crític en el panorama de la restauració, que tot i que aparentment sigui molt molt alentador, perquè tenim grans cuiners i tenim la idea de que la restauració en aquest país doncs és una cosa molt molt llampant, doncs a l'hora de la veritat et trobes que tenim molts mals vicis estrets de viure del turisme una mica a saco. Això què porta? Doncs que molts cops no es cuiden certes coses, com ara el tema del vi o el servei de sala, que sol estar deixat bastant de banda. Uh-huh. Això dona per cas que Catalunya, per exemple, que és potser un dels puestos on més sommeliers i millors n'hi ha, és una gran cantera de sommeliers, doncs et trobes doncs, que és bastant difícil trobar la teva pròpia terra, perquè molts restaurants consideren que tenir un sommelier és un luxe innecessari, quan en realitat és evident que, a part de prestigi al local, doncs comentem molt la venda de vi i, per tant, la facturació, i, òbviament, el bon servei, i això al final acaba redundant en tenir un turisme de més qualitat, que és una de les obsessions que tenim, no? Però, bueno, a l'hora de la veritat, doncs, et trobes que és bastant difícil trobar feina de lo teu. I així és com jo, per exemple, un sommelier sitgetà, doncs al final m'he hagut d'anar a buscar la vida a un altre lloc. Però, bueno, la vida és així.
Ens ha deixat en Bruno unes quantes reflexions. La primera, però, aquest fet que alguns restaurants, diguem-ne de més o menys categoria, o de restaurants mitjans en general, hagin pogut prescindir de la figura del sommelier o d'algú mínimament entès en vins, respon a la crisi, respon a les circumstàncies econòmiques o respon directament a una qüestió de convicció que no és necessària per al negoci, per tant, diguem-ne, en aquest sentit, contraproduent o contradictòria amb aquesta marca de turisme de qualitat que de vegades es vol vendre?
Doncs, home, evidentment la crisi és un factor ineludible, disculpeu, però molts cops també és una excusa molt, molt temptadora a la qual agafar-s'hi. Insisteixo, tot i que evidentment aquí tenim Ferran Adrià, tenim Carme Sols Calledes, tenim Germans Roca, tenim de tot, la veritat és que, bueno, a l'hora de la veritat, jo entenc, insisteixo, que ens hem acostumat molt a viure dels lliurers d'un turisme, doncs que, molt entre cometes, una mica acrític, vull dir que estava disposat a pagar el que fos pel que fos. També amb el boom de la cuina creativa i de les cuines del món i tal, doncs fa uns 10 anys encara vivíem una miqueta en una bombolla que semblava que, bueno, que tot el món era orégano, per entendre'ns, i que no calia només tenir un local molt xulo i posant doncs, plats així una mica modernillos, doncs semblava que ja n'hi havia prou. Clar, aquestes coses, evidentment, quan ve una crisi es desmunten. I potser el que era una miqueta un peripé o un senzillament navigant de la glòria passada, doncs de cop se t'escapa de les mans. Vull dir que sí, òbviament, la crisi ajuda, però molts cops tendim molt a plorar i a dir, ui, és que la crisi, quan en realitat pues, tampoc no t'estàs posant les piles per realment oferir una oferta a l'alçada de la quantitat i de la qualitat de la clientela que estàs cercant.
Doncs ens posem a l'altre costat. Quan hi havia diner, o molt diner, i ja que estem parlant amb un sommelier, el millor vi era el més car per molta gent?
Aquest pensament encara està molt extès.
Encara està molt extès?
Jo penso que encara està molt extès. I ara també us diré una cosa que potser resulta una mica xocant. I és un altre dels meus cavalls de batalla, que bueno, a qui li interessi fer uns riures, doncs potser sí, es mira la meva pàgina web, en tinc bastants articles allà penjats sobre el tema. És paradoxal, però nosaltres que portem ben bé 3.000 anys fent vi, perquè està documentat, ara fa poc es va descobrir que almenys 2.700 està documentat, que ja se'n feia vi a Catalunya, molts cops tanta tradició va en detriment de la cultura. M'explico. O sigui, et trobes, per exemple, puestos que tenen zero tradició vinícola, com ara els Estats Units, que fa com a molt 50-60 anys que fan vi, i et trobes que el client estàndard home, no parlo potser d'un redneck de l'Amèrica Profunda, però un client estàndard, un paio de Nova York o de Washington que et vingui al restaurant, et trobes que té molta més cultura vinícola que un client estàndard espanyol o català. Això sembla una paradoxa, perquè representa, o sigui, que la tradició és com inversament proporcional al grau de cultura que es té sobre la matèria. I en realitat pues, té bastant de sentit. Jo penso que a vegades, o sigui, el vi, com que per nosaltres és una cosa tan arrelada i tan ancestral, potser ha donat també a que, per exemple, el jovent no s'hi identifiqui gaire i prefereixi un altre tipus de productes. I també, en relació a el que em preguntaves, doncs, dona fruit que tanta tradició genera molts prejudicis i moltes idees errònies, com ara pensar sempre pues, que l'únic vi negre bo és el de la Rioja, o que el cava és pitjor que el xampany, o, com bé em preguntaves tu, que el vi més bo és sempre el més car. Mm-hmm.
O si en algun moment, per alguns clients, això d'escollir el vi té un punt, no sé si dir, d'esnobisme impostat o de fer-se valer davant els altres, com a pretesament entès en la matèria, i això també és, no sé si dir, consubstancial a una època que ens ha tocat viure en la qual el vi s'ha convertit, com altres productes, en un sinònim, no sé si dir, que d'estatus per algú amb un cert coneixement respecte de la resta, o no?
La descripció que has fet és magnífica. Però jo penso que aquest fenomen de considerar el vi com una cosa d'estatus i de per entendre's, de marcar-te el pegote ante la mesa i ante tal, és una cosa que ve molt arrelada, molt d'antic, no? I que, per exemple, insisteixo, en d'altres països amb no tanta tradició vinícola no passa. Vull dir, trobes que el client és sempre molt més obert, està disposat a tastar coses noves, i no hi ha tanta, tot i que realment en sàpiga bastant, no té aquesta necessitat d'impostar un fals coneixement. Sí, bueno, són fenòmens potser que tenen una arrel sociològica, antropològica antiga, i bueno, que òbviament els sommeliers, precisament ara que estem en un moment, en realitat és el millor moment per beure vi, perquè és el primer moment de la història que et pots trobar dins d'una qualitat fantàstica i d'una varietat extraordinària per preus impensables anys enrere. S'estan recuperant raïms antics, com és en el cas del massís del Garraf, de la Malvasia de Sitges, el Sobirat Parent, el Somoll, raïms que estaven ben bé desapareguts perquè ningú no els hi donava bola. I s'estan fent productes interessantíssims, originals, per totes les ocasions i per totes les butxaques. Només cal, doncs, que els sommeliers siguem prou bons comunicadors per animar la gent a beure vi, i òbviament que els empresaris hostalers doncs facin l'aposta i entenguin que tenir un sommelier no és un luxe innecessari, sinó ben bé al contrari, és un valor afegit. I també una font d'ingressos, perquè no? Al final tothom content. No?
Què passa quan en un bloc gastronòmic s'assenyala com a finalista a un sommelier d'un restaurant, d'un hotel, d'un petit hotel de Menorca? I aleshores apareix a la pàgina d'internet d'un dels diaris més vistos a través d'internet que Bruno Tanino és un dels finalistes al millor sommelier d'aquest bloc, del bloc Quaderno Matosas. Què passa a partir d'aleshores?
Doncs que et truca a Ràdio Maricel, per exemple.
Això és senzill, nosaltres, sí, no? això és molt fàcil.
No, però això és fantàstic, home.
I nosaltres agraïts de fer-ho, però no sé si allò que amunt l'assenyalin, i si en algun dia va trobar aquesta persona, es va saludar, si això va ser una visita gairebé episòdica, de la qual no se'n té record, i aleshores apareixen tots els records quan es veu el nom ficat en un palmarès d'un bloc com aquest. Què passa?
Doncs sí, una miqueta va per aquí la cosa. Aviam, clar, com estàvem parlant abans, per desgràcia, ara mateix el circuit professional d'un sommelier està bastant acotat als restaurants d'alta gamma. Insisteixo que és lamentable, perquè seria el més lògic i el millor per tots que qualsevol restaurant d'una mínima qualitat tingués un sommelier o com a mínim algú a sala que hi entengués una miqueta i que s'esforçés per fer una carta de vins original i recomanar amb criteri a la clientela. La realitat, com parlàvem, doncs és que estem acotats a restaurants d'alta gamma, i això, vulguis que no, sempre va associat, òbviament, a treballar de la mà o sota les ordres de grans xefs reconeguts, com és el meu cas, amb el Paco Morales, i òbviament això doncs també porta doncs que hi hagi una desfilada constant de crítics gastronòmics de molt de prestigi. De fet, no era la primera menció que rebíem en aquest any, i, però bueno, vulguis que no, òbviament sempre fa molta il·lusió. Sempre fa molta il·lusió, òbviament ajuda una miqueta doncs, a posicionar-te professionalment amb tu i també, òbviament, a fer una mica de bombo del lloc on treballes. I, bueno, en aquest cas, la veritat és que aquesta menció especial a la que feies referència en presentar-me, no? A banda de posar-me... Home, aviam, és una passada que et fotin de finalista amb el sommelier del Diverso de Madrid, no? Potser que ara mateix és el restaurant que més soroll està fent a nivell estatal. Fot molta il·lusió, però a banda, vull dir, home, aquesta menció especial, no?, a la passió i a l'entrega, no sé quantos...
Sí, sí.
Però, home, sí, què vols que et digui? Sí, és gasolina per tirar endavant.
Per matisar, Bruno, això de la brigada és l'equip de treball, no?
Ah, efectivament.
D'acord, és a dir, això de menció a l'entusiasme en la brigada és senzillament aquesta capacitat de, no sé si dir, entusiasmar, motivar, esperonar a la gent que t'envolta per aconseguir, òbviament, la satisfacció plena del client i l'eficàcia en el servei.
Doncs això, sí, sí. Bé, sí, bé a dir que sóc una mica d'una mena de guardiola a la sommelieria.
D'acord.
O així ho vull entendre, jo.
El mes de maig tindrem amb Bruno a l'estudi, i òbviament aleshores podrem parlar molt més de vi i de recomanacions i tal. Enyora Sitges, Bruno Tanino?
L'enyoro, no t'ho puc negar. Tot i que l'enyoro d'una manera una mica malaltissa. En Sitges tinc una relació d'amor-odi. És la meva pàtria, estic molt orgullós i sempre em faig gala, però sempre acabo marxant i sempre hi acabo tornant. No et puc negar que gran part de la causa d'aquesta relació una mica malaltissa ve donada per el que parlàvem abans, no? de la gran paradoxa d'haver vist una miqueta el camí una mica erràtic que la professió estava portant a terme, no només a Sitges, sinó en general a totes les zones costeres, en realitat, de tot el que és Catalunya i el País Valencià, i bueno, i aquesta impossibilitat, no?, de poder viure de la meva passió en un puesto com Sitges, que teòricament hauria de ser hauria de ser un paradís per la meva professió, no?
Perquè
això em genera certa amor-odi, però òbviament sí, una mica ho trobo a faltar. Ara te'n vas un parell de dies a unes cales aquí a Menorca i bueno, vas passant-ho, sempre que puc m'escapo, però bueno, no és tan dur.
Perquè en mig minut potser apuntem una miqueta més enllà, però no molt més enllà. L'alter ego d'en Bruno Tanino és el d'un home hipercrític amb Sitges?
Sempre ho ha estat, sempre ho ha estat. Sempre he intentat, amb una mica de mala llet, humorística, sempre, sempre des del carinyo, però bueno, sempre he intentat ser una mica una mosca collonera en aquest sentit. I, bueno, sempre he trobat que tothom em deia que tenia molta raó, però ningú no movia un dit per canviar la situació. O sigui que sí, la cosa va per aquí, sí senyor.
Doncs el mes de maig s'escoltaran amb Bruno en aquesta mateixa taula. De moment, felicitar-lo, com no, per ser una de les persones escollides per Borja Benito, l'autor del Cuaderno Matosses, en el diari El Mundo. Bruno, gràcies per estar aquí matí nosaltres. Felicitats.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per atendre'm i que vagi molt bé. Ens veiem
aviat. Fins al mes de maig. Gràcies.
Adéu-siau,
bon dia. Adéu. Ens acostem a les 10 del matí, 5 minuts, notícies en connexió amb la xarxa i a la segona hora, l'hora d'Europa.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.